Bon dia i benvinguts al Penedès Gamma Extra d'aquest dimecres 23 de juliol de 2025. Us saludem Toni Olivella, que s'encarregarà de les vies tècniques i la tria musical, Marc Paredes i qui us parla, Sílvia Delgado. Plegats entomem aquestes 3 hores de ràdio que comencen ara i finalitzarem a les 12. Ara al sumari us descobrim quines veus, quins espais i quins col·laboradors ens acompanyen. Però avui, Marc, és un dia que tots estem pendents del cel i de la pluja.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, ara ho comentarem. Farem una previsió del temps detallada per comentar aquest episodi que ja s'acosta, que vindrà acompanyat per una banda per precipitacions i per l'altra per una baixada de les temperatures. Però només parlarem del temps perquè tenim moltes altres seccions i col·laboradors que cada dia fan possible el Penedès Gamma Extra.
I tant, però el temps, aquesta previsió, aquest risc de pluja intensa estarà present i, per tant, d'aquí uns minuts al Marc l'aborda el temps i a les 11, abans d'arrencar el concurs, actualitzarem, mirarem els mapes de nou i explicarem com avança aquesta possibilitat. Així que avui dimecres començarem, com sempre, amb la Meteo, després passem pel quiosc digital i comentem qui i què és notícia i a un quart de 10 ens acompanya la llibretera Sílvia Mir de l'Odissea amb el seu Llegim, on avui ens recomanarà llibres que en el seu dia havien estat censurats. A 9:45, parada i fonda, 5 minuts per actualitzar-nos a càrrec dels serveis informatius i tot seguit ens acompanyen 2 dels 5 administradors. Avui parlarem amb l'Adrià Solís i la Clàudia Samsó. De diferents qüestions d'aquesta festa major ens acompanyaran cada setmana i anirem desgranant tota l'oferta d'aquesta més típica.
A les 10 del matí ens posarem al dia amb Catalunya Informació i tot seguit, sense ànim de lucre, ja sabeu, aquella secció ens agrada donar veu a aquelles entitats, associacions que per alguna manera o altra li dediquen part de la seva trajectòria a doncs, finalitats socials. Aquesta setmana parlarem amb l'associació Ginesta, una associació que s'encarrega de vetllar per al benestar de les persones, de les dones que pateixen càncer de mama. I a partir d'aquí, el següent flash informatiu. Pocs minuts de 11:15, l'Enric Vidal ens portarà a la seva secció, la Vila Curiosa. Avui parlarem de toponímia, de carrers i també els noms dels patrons de Vilafranca.
A les 11:06, després del butlletí de notícies, com us dèiem, el Marc es torna a mirar aquests mapes, concretem aquest risc de pluja intensa a l'Alt Penedès i arrenquem el concurs. Obrim línies perquè jugueu i participeu i aconseguiu un número per aquesta caixa de préssecs de Torrents Vinyes Fruits que regalarem divendres a 11:45. De nou, l'actualitat del Penedès i acabarem avui escoltant música dels 80. Venim d'on venim, Marc, del 12 de juliol, d'aquella forta tempesta, 174 litres per metre quadrat a Vilafranca en un parell d'hores, i ara amb aquest nou avís per avui i per demà, tots estem una mica amb l'ai al cor.
És normal, però hi ha moltes coses a matisar. D'entrada, no és una gota freda i no és una lana, sinó el que tenim és una situació de tempestes. En aquest cas, veurem si van més enllà d'aquestes típiques tempestes d'estiu, perquè poden ser perilloses. De moment, aquest matí ja ha començat força rúfol, hem tingut una petita línia frontal, res, 4 precipitacions, 4 ruixats mal comptats aquesta matinada, que han descarregat en alguns punts del territori, mullar el terra tan sols, i ara a primera hora ja començaran a aparèixer, diguem, totes aquestes precipitacions més intenses, entrant per les comarques de Ponent, sud de les Terres de l'Ebre, en principi aquí no seran ni tan generals ni tan generoses, i serà més aviat de cara a la tarda, vespre i nit, quan totes aquestes pluges aniran agafant extensió, també seran més intenses i haurem d'estar pendents perquè tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya perquè poden caure, atenció, més de 40 litres en menys de mitja hora i això, doncs, és fàcil que zones fàcilment inundables com rieres, rierols, pantans puguin créixer de forma sobtada i esperem que no hi hagi inundacions, però hi ha aquest risc. Per tant, avisats estem des del Servei Meteorològic de Catalunya, però serà a partir de, calculem, aquí al Penedès al voltant de les 10, 12, 1 de la matinada, quan vindrà tot aquest patac més intens.
En principi, una hora que estarem tots recollits.
Sí, exacte. Vull dir que això també serà la part positiva d'aquest episodi. I s'estendrà ja cap a les comarques del Camp de Tarragona, on aquí també podria ploure de forma molt intensa. Ho anirem seguint amb atenció perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, és molt probable que vagi actualitzant els avisos, però ara mateix, mapes en mà, aquesta seria la previsió més detallada. I atenció, perquè vindrà acompanyat d'una forta baixada de les temperatures. Ara tenim xafogor,
molta,
però té les hores comptades, perquè a partir de demà, o aquesta matinada, de fet, tindrem una notable baixada dels termòmetres.
Dóna'ns alguna temperatura, que no indica tant el grau de xafogor, però bé.
Vinga, farem la comparativa, perquè demà tot això serà diferent. Ara mateix tenim 24 graus a Vilafranca, 23 a Castellví de la Marca, 26 a Cubelles i 25 a Calafell. Però ja us dic que demà tot això serà diferent.
A les 11 actualitzem la meteo.
Som-hi.
El diari Ara, anem al quiosc digital i mirem què destaquen. Titula així: el Congrés tomba el decret energètic del govern espanyol. PP, Podem, Junts, Vox, UPN i BNG no voten el pla de la Moncloa per evitar més apagades massives. El sector quantifica en 200.000 milions els diners en joc per reforçar el sistema elèctric. Rufián aposta a Espanya per un front comú plurinacional i encén Esquerra. L'atac d'Israel a un centre de l'OMS a Gaza agreuja la situació. Via Laietana serà lloc de memòria, però també comissaria. Gesta històrica d'Iris Tió. I Niubó destitueix un alt càrrec d'educació pels errors en l'adjudicació de places docents.
En la mateixa línia, el periódico de Catalunya també obre portada dient que la polarització es carrega el decret antiapagades. El PP, Vox, Podem, Junts i el BNG tomben la proposta de mesures per reforçar el sistema elèctric i Sánchez avança que tornarà a portar el text rebutjat al Consell de Ministres. La foto de portada dedicada a Iris Tió i és que ha fet història. La barcelonina conquereix l'or en solo lliure de natació artística en el Mundial de Singapur i aconsegueix el primer títol per Espanya en aquesta disciplina. I també han destacat, es titula que les empreses propietàries posen la central del Marzat en fase de tancament. Illa es deslliga de Cerdan i obre la porta que la Generalitat sigui acusació i Renfe convoca les primeres places per a ser gestor d'incidències de Rodalies. I a baix també veiem que Catalunya serà, atenció, la capital mundial del golf l'any 2031 amb la Ryder Cup.
Aquest dimecres 23, el Punt Avui titula Els altres aeroports. Les infraestructures de Reus i Girona estan preparades per funcionar amb més vols i ajudar a descongestionar el Prat. També destaca que s'inicien els tràmits per convertir la comissaria de Via Laietana en espai de memòria, però mantindrà l'ús policial. Niubó destitueix un subdirector d'educació i Iris Tió fa història amb l'or mundial en el solo lliure de natació artística.
I acabem, com sempre, amb La Vanguardia, que obre portada dient que Sánchez constata la seva debilitat en el tancament del curs polític. PP, Vox, Junts i Podem derroten l'executiu de coalició en la votació clau del decret antiapagades. I el cap del govern central minimitza el revés. Parlamentari destaca la victòria en 6 de les 7 iniciatives legislatives. La foto de portada també dedicada a Iris Tió. I en destacats, en aquest cas a l'esquerra, veiem que Educació cessa un alt càrrec per la crisi de l'assignació de professors i Trump acusa de traïció Obama per tapar el cas Epstein.
Penedès Gama Extra.
Ens agrada començar el matí amb recomanacions literàries que ens porta la Sílvia Mir, llibretera de l'Odissea. Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Quin és el leitmotiv, el fil conductor de la teva tria d'avui?
Avui parlarem de censura.
Home,
home,
no t'hi poses per poc.
No, no. Mira, buscant una miqueta, vaig trobar que, per exemple, només en els Estats Units, en el curs 2023-2024, s'havien prohibit 4.231 títols. que això és una borrada de llibres.
No ho hagués dit mai, que oi? Els nostres dies passessin aquestes coses, doncs, en aquest volum, no? En aquesta quantitat.
Només als Estats Units.
Sí, sí.
Després, això és un report que va fer el PEN americà, que és una organització que defensa els drets humans i la llibertat d'expressió amb l'accés a la literatura. Sobretot el que es prohibeix, i és en els instituts, sobretot, són llibres que tenen a veure sobre la sexualitat i sobre la violència. Però diguéssim que tot el que vindria a ser la moralitat als Estats Units, diguéssim que és el que més es prohibeix. S'han tret llibres d'escoles, de biblioteques d'escoles. Hi ha un lobby molt potent conservador, d'aquí el guanyador de les eleccions americanes, no? Donald Trump, que, diguéssim, ataca directament a les biblioteques escolars i el que els demana, que aquests llibres han d'estar fora de les biblioteques, no?
Sí, sí, de tant en tant surt als mitjans algun cas d'aquests sonat que te'n fas
clar,
creus. Però això passa cada dia, no?
Això passa cada dia i passa tot arreu, eh? No, jo he ficat el focus als Estats Units una miqueta perquè és el país de les llibertats, no? I potser és el país que retalla més llibertats en aquest sentit, en el món de la cultura i això. Però, clar, no és una història nova. I tenim, diguéssim, uns quants llibres que jo alguns m'he posat les mans al cap perquè he pensat, home, tampoc no n'hi ha per tant. Però clar, potser en aquella
amb
època...
Amb les ulleres d'un altre moment, no? Històric.
Sí, sí, sí. I et parlaré, per exemple, de Madame Bovary, que dius, llibre clàssic...
Un clàssic ara mateix, Gustav... respectat.
Exacte. Doncs pensa que aquest llibre és del 1856 i va estar prohibit... Tot vindrà a la moralitat, eh? Perquè, clar, estem parlant de la vida d'Emma Bovary, que és una dona insatisfeta amb la seva vida matrimonial, i el que fa és buscar l'amor fora del matrimoni. Clar, aquí ja ens trobem en aquest moment en què no et pots divorciar, no pots, i menys una dona. Els homes, diguéssim, que tampoc estava tan mal vist, no? Era una miqueta, tens la dona a casa i tu fes una miqueta la teva vida. Però les dones havien de tenir aquesta compostura i, evidentment, parla d'adulteri, parla de crisi matrimonial, i això, el 1856, Gustave Flaubert va haver d'anar fins i tot a judici per haver escrit aquest llibre. Després sí que és veritat que el van absoldre, però clar, el maltràngol ja no te'l treu ningú, no? Una miqueta. Després, un llibre que jo tampoc no entenc massa bé la censura, però bueno, és Alicia al País de les Meravelles.
Un llibre infantil.
Un llibre infantil. Què passa, Lewis Carroll?
El que passa és que té capes.
Sí, i també es parla una miqueta, bueno, parlaven una miqueta de que els nens no entendrien l'absurd, no? No entendrien el conill, no entendrien la reina, no entendrien totes aquestes coses que hi ha dintre d'aquell llibre. I llavors era com molt censurable en el sentit de potser els nostres fills tindran un trauma darrere d'aquell llibre, no? Una miqueta.
Ai, pobrets, els sí. Hi estalviem, no?
Exacte.
Prohibit.
Eren missatges subversius i perillosos pels nens, evidentment. És una cosa que després va passar de llarg i arribat als nostres dies. Però sí que és veritat que en el seu moment va tenir molts problemes Lewis Carroll per escriure un llibre infantil una miqueta fora de la realitat i utilitzar la imaginació dels nens, que a vegades entenen molt més que nosaltres, no? I que els missatges, diguéssim, aquests subversius, els entenen molt més bé que nosaltres, també. Eh?
I tant, i tant.
Després n'hi ha un altre, que és l'Argenta, que dius, home...
Un clàssic de la literatura espanyola.
Espanyola, Leopoldo Alas Clarín.
Sí.
Con la iglesia hemos topado.
Ah,
aquí,
amiga.
Home, llibre publicat el 1885, també parla de temes de la repressió social, de la religió, de la moralitat, i també és una dona, igual que Madame Bovary, atrapada en un matrimoni insatisfactori i en una societat conservadora i molt opressora. Clar, què passa? Que aquí l'Església va ficar les mans al cap i va dir, a veure, senyor... Vostè no pot dir que Espanya sigui una societat opressora i molt menys l'Església. És la fe i és la nostra manera d'actuar. Bueno, sí que és veritat que en algun moment van intentar retallar-lo d'alguna manera, van intentar parar-lo fins i tot, però no se'n van sortir. Al final sí que l'Església apreta, però no ahoga.
Un altre clàssic.
Però
se'n van sortir
i és un clàssic de la literatura espanyola, per tant...
Em sembla
llibre...
que és lectura obligatòria, si no ho és ara, ho ha estat a secundària.
Sí, doncs imagina't, en el seu moment no era ni permesa.
Sí.
I, clar, el següent, diguéssim que... No et diria que té sentit, però potser també en l'època en què es va escriure el retrat de Dorian Gray, Oscar Wilde, clar, aquí parla ja d'orientació sexual, d'homosexualitat...
Homosexualitat tabú.
Tabú, saps? I també de l'hedonisme aquest, no? De voler, no voler ser mai gran i vendre la teva ànima al diable. Bueno, quan es va publicar, fins i tot els sectors, diguéssim, més progressistes també ho veien una miqueta fora de lloc, no?
Oscar de quin Wilde. Any parles?
Estem parlant del 1890. Època victoriana, també era una miqueta... Deixeu-vos anar, no?, l'època victoriana. Però, clar, hi havia certes coses que potser es podien fer, però no es podien dir tant en veu alta, no?, d'aquesta manera. I, bueno, clar, desafia les normes socials, desafia les implicacions homosexuals, i fins i tot es va publicar una crítica en què l'acusava de satànic i corrupte.
Satànic?
Satànic. En el seu moment li van retallar alguns passatges, o sigui, no va sortir sencer del tot. Sí que va sortir sencer de tot, però després es va...
Posteriorment.
Es va censurar, però afortunadament l'hem pogut recuperar i tot aquell que el vulgui llegir, tant en català com en castellà, són clàssics d'aquests que es troben a les llibreries i no tingueu cap dubte que és un llibre... Vaja, a mi em va encantar. Però en el seu moment, diguéssim que no va agradar tant.
També al·lucino que 1984... hagués patit censura.
Estem parlant de poder, clar. És el poder que el gran germà que domina a totes les masses, no? I clar, això, segons quins sectors, el poder no li interessa que tu sàpigues que t'estan dominant.
Es van sentir identificats.
Clar.
No volien sortir retratats.
Estem parlant de manipulació de pensament, una miqueta, no? D'allò... El seu protagonista, el Winston Smith, que és un funcionari que treballa a la feina, reescriu la història en un lloc que es diu el Ministeri de la Veritat. Per tant, ell t'explica la veritat i tot el que surti d'aquí no existeix. I, clar, arriba un moment que ell es repensa tot això que està escrivint i diu, escolta'm, però és que realment la veritat no és així. I aquí és on comencen els conflictes, també, amb el Winston Smith. Clar, al llarg dels anys... La crítica l'ha aclamada molt, però, esclar, hi ha l'altra cara de la moneda, que són aquests poders fàctics que no interessa que la gent sàpiga que t'estan manipulant una miqueta.
Que mouen els fils a l'ombra.
Sí, sí.
I George Orwell va ensopegar amb la mateixa pedra parell de vegades, almenys, no?
El 1945, sí, sí, la rebel·lió dels animals. Bueno, jo crec que aquest sí que és... Clar, aquest va ser prohibit directament a Rússia, perquè ell va encaradíssim cap a Stalin i al totalitarisme de Stalin, no? Clar, és una novel·la en què t'explica que és una rebel·lió en una granja en què el que fan és anar en contra dels humans, que són els que estan explotant els animals, i de cop i volta ells es converteixen en els seus propis amos. Fins aquí, tot perfecte. Però diguéssim que això, a mesura que avança el llibre, va variant. Els animals ja no tots tenen la mateixa condició social, ja no tots són, diguéssim, els obrers, sinó que n'hi ha un que es fa líder, no? I a més és que és curiós perquè al principi de la revolució s'escriuen uns manaments que són que tot aquell que camina amb dos peus és un enemic, el que camina sobre quatre potes, neda o té ales, és el nostre amic, cap animal farà servir roba, cap animal dormirà en un llit, cap animal beurà alcohol, cap animal matarà a un altre animal i tots els animals són iguals. A mesura que va avançant el llibre, els manaments van canviant. I llavors, de cop i volta, mitja novel·la, els manaments són que cap animal dormirà en un llit amb llençols, o sigui, ara ja pot ser un llit, però no ha de tenir llençols.
Però llençols no, eh?
Cap animal beurà alcohol en excés, o sigui, es pot beure, però sense passar-se, i cap animal matarà a un altre animal si no té un motiu aparent per fer-ho. Clar, aquí ja, de cop i volta, s'ha canviat tot, no? I al final de la novel·la són que tots els animals són iguals, però alguns animals no són iguals que els altres.
Són una mica millors.
Clar, hem arribat d'un manament de set manaments...
Set normes, no?
Set normes a una de sola, de jo sóc el que mana aquí, no?
El líder.
Clar, i aquí es parla de la influència que va tenir Napoleó, per exemple, que és el que es va...
Inspirar.
Bueno, Napoleó és el nom del personatge que...
Ai, és veritat.
Sí,
és veritat.
És el nom del personatge que encarna el totalitarisme aquest,
sí,
de
sí, sí,
a partir d'ara jo seré el que manaré, i fins i tot acaba pactant amb els humans... que dius, home, era el teu enemic, però econòmicament és que m'interessa pactar amb aquesta persona perquè llavors tindrem més blat. I clar, a partir d'aquí dius, ostres, tot allò del que tu havies de fugir de cop i volta...
En renegues.
Exacte, i tornes a ser...
Per benefici propi.
Exacte. És un llibre que, a més, el recomanen als instituts i jo crec que val molt la pena recomanar-lo als instituts perquè també parla d'això, de la manipulació dels mitjans publicitaris, parla el porquet Squealer, que és aquest que explica a tothom el que volen sentir, no? I després per darrere van fent el que els interessa. La història és xula i també et posa en un mirall de compte que tot el que us diuen tampoc no és real.
I tenim una última recomanació, un llibre que en el seu moment també va patir censura.
Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.
Actualment està catalogat com a ciència-ficció, no? És inofensiu.
Sí. Inofensiu, bueno, clar, sí. És, representa que és un llibre, diguéssim, distòpic. Però no sé, perquè, clar, hem començat parlant de la censura dels llibres que hi ha als Estats Units i justament aquest llibre parla de uns personatges que són uns bombers que la seva feina és cremar llibres. Clar, hi ha el personatge principal, que és el Guy Montag, que és un d'aquests bombers, no? Llavors, quan tenen una alarma, no és per anar a apagar foc, sinó per anar a cremar llibres que s'han trobat que algú està llegint llibres en aquella casa o en el que sigui, no? Llavors, què fan aquesta gent? Per, diguéssim, els que són els subversius que llegeixen llibres, el que fan és memoritzar-los. I se'ls passen de manera oral.
Oralment.
Perquè no es perdin les lectures fora del context, diguéssim, oficial, que és el que hauria de ser, no? Clar, això, el llibre està escrit el 1953, que està en època McCarthy, de la cacera
de bruixes.
Sí.
Americana, i tant, i tant.
Clar, el llibre està al 53, La caça de bruixes va ser del 50 al 56, i McCarthy, clar, ell anava això, a tot el que no tingués l'aprovació oficial, tot era comunisme i tot era fora, i sobretot la cultura és no? Arthur Miller va tenir molts problemes també. Per això va escriure La cacera de bruixes, perquè va ser, ostres, són els meus problemes, m'estan perseguint per fer cultura que amb ells no els hi agrada, no? Clar, és un llibre totalment recomanable, crec jo. Parla de cremar llibres, que crec que és una cosa que no s'hauria de fer mai a la vida. El nazisme també ho havia fet en el seu moment. I és una novel·la dura, però també et dona una miqueta d'esperança perquè dius, bueno, aquest personatge, vulguis o no, arriba un moment que diu, ostres, jo crec que això que estic fent no és el correcte. I el bonic seria poder tenir llibres i poder tenir altres coneixements a part del que m'estàs donant tu a la pantalla. Si t'hi fixes, tots els llibres acaben sent una miqueta el discurs únic que és el que funciona i aquí és on, quan surts d'aquest discurs únic, entra la censura. Fins i tot quan van voler prohibir el llibre, el mateix Bradbury va demanar que la seva làpida s'inscrivís autor de Fahrenheit 451, perquè sapiguessin tothom que l'havia escrit ell.
Quin epitafi.
Home, sí, la veritat és que és molt xulo. Llegiu-lo, perquè és que val molt la pena, també.
Una bona recomanació per acabar la secció avui, cremant llibres. No fem pas. Sílvia Mir, gràcies. Bona setmana.
Bona setmana.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 9:45 del matí. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya davant la previsió de xàfecs intensos a partir de dimecres 23 i dijous 24 de juliol a diversos punts del país, especialment a les comarques de la meitat nord i litoral i prelitoral de la demarcació de Barcelona i Tarragona. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimecres 23 de juliol s'esperen xàfecs que podran superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a la meitat nord i també al litoral
central i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Les precipitacions podran anar acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o pedra petita. També s'ha emès un avís per acumulació de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores a diverses zones del nord-est i de l'interior. El dijous 24 de juliol les precipitacions continuaran, però amb una intensitat i probabilitat més baixa, afectant sobretot el litoral sud. La presència de vent en altura ajudarà a que les bandes de precipitació vagin circulant i no es quedin estàtiques sobre una zona determinada del territori. Els avisos tenen caràcter local, però poden provocar afectacions puntuals importants en zones urbanes, punts baixos, clavegueram o rieres. Protecció Civil demana extremar les precaucions en la mobilitat i evitar aparcar vehicles en zones inundables o a prop de rieres i torrents, així com no travessar zones negades ni a peu ni en vehicle. També es recomana seguir l'evolució de la situació a través dels canals oficials i consultar les prediccions i avisos del Servei Meteorològic de Catalunya i les xarxes socials d'Emergències Cat. Els alcaldes de Cubelles i Cunit han convocat una roda de premsa al pantà de Foix per reclamar al govern de la Generalitat que resolgui les deficiències estructurals del pantà. Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, tots dos d'Impulsem Penedès, han explicat que presentaran una moció a tots els ajuntaments de la vegueria per exigir a la Generalitat que destini recursos de forma immediata per resoldre les mancances de l'embassament. El pantà es troba ara al 100% de la seva capacitat i una de les preocupacions que enfronten els dos municipis és què passaria si arribés un altre aiguat com el de fa poc més d'una setmana. Aleshores, el pantà es trobava al 80% de la seva capacitat i en poc més de 3 hores va arribar al seu màxim. La presa aconseguia aturar uns 200 metres cúbics dels 400 totals que van caure, només la meitat. Des d'Impulsem Penedès reclamen mesures al govern i a l'Agència Catalana de l'Aigua i és per això que presentaran la moció amb la voluntat de portar-la també al Parlament, instant-los, d'una banda, a assegurar la seguretat dels ciutadans i, de l'altra, a posar al dia les funcions del pantà. Si cal, asseguren, retirant els excessos de sediments de la presa que taponen la comporta. Reclamen un pla integral de la presa del Foix, alhora que la recuperació del cabal ecològic del riu. Seguint el fil, a l'actualitat al pantà de Foix, l'Agència Catalana de l'Aigua va començar a desembassar a les 5 de la tarda d'aquest dimarts al pantà, en previsió de l'episodi de pluges intenses que es preveu per aquest dimecres i que pot continuar fins dijous. El cabal de sortida va augmentar ahir fins als 4 metres cúbics per segon. Cal recordar que les pluges de fa 10 dies van fer desbordar el riu Foix a Cubelles. El desbordament del riu ha generat debat sobre el futur de la presa amb moviments ecologistes i agricultors enfrontats per l'ús de la infraestructura. I més conseqüències dels aiguats de fa uns dies. L'Hospital de Vilafranca, que podria començar a reobrir parcialment la primera quinzena d'agost, segons ha avançat l'alcalde en el balanç dels 2 anys de mandat. El govern municipal ha fet un balanç positiu dels 2 anys de mandat per haver aconseguit més de la meitat de les propostes contemplades en el seu programa electoral. L'alcalde ha aprofitat també per avançar que és possible que la primera quinzena d'agost comenci a obrir l'Hospital Vilafranquí. L'alcalde i l'equip de govern municipal han fet balanç de l'equador del mandat, en el qual també han recordat les actuacions més destacades. Romero destacava que aquests 2 anys s'han caracteritzat per l'escolta activa i la governabilitat compartida.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius. Ràdio Vilafranca.
Passen 7 minuts de 9:45.
T'espero, la vida i l'esperança. Diu si pot tornar ja cap a casa. M'ho penso, que tot s'oblida. Tot aquest espectacle, esperant que riguis d'una vegada.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
És un dels imperdibles de cada estiu, aquesta secció, aquesta estoneta, aquesta trobada setmanal amb els administradors de la Festa Major de Vilafranca perquè ens vagin explicant setmana a setmana la seva festa, com serà la més típica 2025. perquè sempre dubtem, ostres, quin cartell van dir que presentaven? Quin dia és el concert de Figaflaues? Qui van dir que pregonaria la festa? Doncs setmana a setmana ho anirem recordant i ho anirem explicant aquí al Gama Extra d'estiu. Ens estrenàvem la setmana passada, igual que el magazín, amb tots cinc, i a partir d'ara cada setmana ens aniran acompanyant alguns d'ells del quintet, així com els seus col·laboradors més propers, i anirem descobrint aquesta festa major. Tots en tenim moltes ganes. Avui ens acompanyen els dos administradors més joves. Em penso que l'etiqueta els hi ha caigut, és oficial. Són l'Adrià Solís i la Clàudia Samsó. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Molt bon dia.
Us ha caigut aquest mal nom, aquesta etiqueta, els dos joves?
Els joves.
Els sí? joves del quintet.
Pot ser, no ho sé. Tampoc no ens han arribat així.
Exacte.
No?
Sí, que ho som, és veritat, però ningú es dirigeix a nosaltres així, jo crec.
No.
Doncs
no,
us ho
no
dic, eh? És una mica Vox Populi, perquè com que a vegades costa recordar els cinc noms,
qui
eren, qui són... Sí, els dos joves, la Clàudia i l'Adrià.
Els dos joves que estan per allà donant la tabarra aquí a tothom que troben.
Això sí que ens ho dirien.
I els més radiofònics, perquè a mi fa molta il·lusió. L'Adrià és col·laborador des de fa unes quantes temporades, el Penedès en xarxa, és el nostre aficio de capçalera. Per tant, com peix a l'aigua en aquest estudi
Totalment.
De Ràdio Vilafranca. I la Clàudia Samsó també té una història radiofònica vinculada a Ràdio Vilafranca. Em sembla que han estat dues temporades amb l'Avorrir-se és divertit, al magazín d'estiu, oi?
És veritat, i era la professora de capçalera, també.
També. L'estiu passat i l'anterior.
Sí, no fa pas i amb l'Aina i la Judit de tant en tant el que fem salt.
El cap de setmana, no?
Sí.
Fantàstic. O sigui que tots dos com a peix a l'aigua aquí davant del micro.
Com si estiguéssim fent un cafè aquí a la plaça de la vila.
Igual, no? Allà en una terrasseta,
com era allà un cafè con leche en la plaça Major?
És també
així. Igual.
Una cosa així. Ostres, una cosa així.
Ostres, quina falca publicitària. Això qui ho va dir? Això la
Ayuso, no?
Aquesta, Aguirre.
Aquesta.
Convida-la, a veure si ve, també.
Aviam, ara que no està a primera línia. Això vosaltres. Dels convidats no us en ocupeu vosaltres.
Institucionals, no. L'Ajuntament.
Sí, els convidats al balcó no és cosa dels administradors.
Sí. Nosaltres rebem, sí que ens van avisar, no?, que a vegades poden rebre visites inesperades d'algun conseller que s'apunta a última hora, que, evidentment, no és que vingui una sola persona, perquè els consellers venen de tot el seu séquito de segurates i de gent de confiança.
I personal.
I això, bueno, trasbalsa una miqueta la distribució de la gent, els càterings.
Els balcons.
Bueno, els balcons.
Exacte.
Llavors, però, bueno, ja estem preavisats per si passa,
amb
com hem d'actuar.
Amb carinyo ho entomeu.
Sí, això sempre.
Avui volíem comentar diverses qüestions amb l'Adrià i la Clàudia, com per exemple una de les primeres activitats i iniciatives que vau llançar, que ja fa dies que té inscripcions obertes, com és la cursa de Sant Fèlix, que celebrarà la 12a edició. Com que som curts de memòria, quin dia es fa, com, quan, horari, perquè això va variant, no sempre és fixa.
La cursa de Sant Fèlix enguany serà el dimarts 26 d'agost.
Per tant, un meset, pràcticament.
Queda, exacte,
dissabte
queda
faltarà un mes.
Sí. Serà després de Gojos, que tothom pugui fer tot. No fos cas que els BTVs no puguem fer el xec a tot.
Correcte.
I res, seran, com sempre, el mateix format, una volta o dues voltes, uns 2 o 4 quilòmetres. I després, bueno, aquesta cursa serà una color party en si mateixa ja.
Ui, sí.
Que una anirem... color party?
Color party.
Explica això.
De fet, ja ho anirem desvetllant, no?
Sí, mica.
Exacte. Però li hem volgut afegir una miqueta més de diversió.
Sí.
I al ser, com que serà de nit, doncs ens farem veure.
Us fareu veure.
Jo crec que el que podem dir és que ens farem veure.
Vosaltres o tots?
Tothom.
Sí. Jo crec que hi ha la por aquella, perquè algú m'ha preguntat...
Ens embrutarem.
Sí, una Holy Party es diu.
A mi també em va venir el cap això, quan ho veu
Holy Festival.
I vam dir, no us preocupeu que no embrutarem a Santa Maria 2 dies vista del pregó.
Exacte.
Perquè em sembla que això, netejar-ho és un...
Un bon percal.
Una feinassa.
Sí, una feinada.
Sí,
anava a dir un merder, però una feinada em sembla més correcta.
Sí, no. Serà molt acolorit, això segur.
Mm.
Ens farem veure i ja sabreu per què. Ens farem tots veure.
Tots,
ja
tots i totes. Tots els participants, vaja.
Exacte.
I els que miren també?
I els que miren...
O no tant.
Ho veuran.
Perquè també hi ha molt de públic al llarg del recorregut.
Sí, és veritat.
Però,
bueno,
podeu fer alguna cosa.
Tot és mirar-ho, tot és gestionar-ho.
Tot són idees.
Sí,
exacte. I després hi haurà la botifarrada, que també es pot fer sense córrer, però recomanem córrer una mica, no? T'has de guanyar aquesta botifarra després.
Totalment.
Mira que a mi no m'agrada córrer i correré igualment. Tot sigui per la botifarra.
Donant exemple.
I després tindrem festa fins les dues. Tenim el permís de l'Ajuntament per fer una miqueta de festeig.
Novetat, no?
Les dues, exacte.
No s'acabarà amb la botifarrada. Hi haurà musiqueta?
Hi haurà DJs dels residents de la referència.
Mm-hmm. I sí, sí, sí. No, no, la farem grossa.
I tant.
Sí, sí, és una de les novetats respecte a l'any passat. L'any passat, l'equip d'administradors de l'any passat van tocar amb la tecla per tenir afluència de participació. O sigui, van arribar a les 500 persones inscrites. Mm-hmm. I molts que es van quedar fora. I aquest any...
Hi ha un límit, també haureu de tancar...
Sí, sí, 500. Sí,
tanquem a 500, igual.
Que ens van ensenyar una foto de l'any passat... És que estava ple com un ou, no sé què havia.
Sí.
I el que vol córrer una mica, el que és una mica competitiu...
N'hi ha uns si quants d'aquests.
Si estava a la porta del 20è, devia estar amb els pèls de punta, perquè hi havia molta gent.
He de dir que l'any passat hi va haver gent que s'hi va sumar, encara que no estigués apuntada, perquè
sí,
hi havia molta gent que volia córrer.
Sí, per l'emoció.
Sí, sí. Sense dorsal, evidentment, però que s'hi va apuntar, sí, sí.
Perfecte. Que vinguin també.
Exacte.
Hi ha botifarrada i festa, o sigui...
Fantàstic. Encara hi ha inscripcions obertes,
clar,
encara hi ha places.
Clar, com hem de fer la inscripció? Es pot córrer i fer botifarrada? Es pot fer inscripció només per botifarrada? Quines opcions poseu sobre la taula?
Les inscripcions es fan telemàticament. Amb el cartell hi ha un codi QR que et redirigeix, també a la web de l'Ajuntament, des de la part de la Festa Major, també. I només es pot fer la inscripció a la cursa i botifarrada. És un pack. Si es vol només venir a sopar, sí que se'ns ha de venir a dir a nosaltres, perquè ho apuntem en una llista a part. No hi ha aquesta opció online.
Per exemple, dissabte a la parada?
Per exemple. Mm. Sí, al final. O també molts que ens avisen amb confiança per WhatsApp. Escolta'm, que a mi no comptis amb córrer. Compta'm a botifarra.
Però botifarra sí.
I a vegades pots dir, bueno, doncs potser et comptem com a col·laborador i ens vens a ajudar, si no has de córrer. O sigui que tot a parar o per bé sempre hi ha una bona feina. I serà això, la inscripció. Són 8 euros la cursa, 5 euros la botifarra. 8 euros la cursa és aigua, botifarra i refresc.
Tot el pack.
Tot. Més les coses que hi hagi.
Més això del color.
Exacte, exacte.
Els premis també són molt cridaners.
Ah, sí? Què regaleu?
Ui, sí.
Els premis són molt xulos.
És veritat,
poden dir ja?
Sí, això ho podem dir, perquè tenim 3 de molt guapos.
Mira, en tenim un, que és el Grupal, que és una activitat per 15 persones amb caiac. Gentilesa d'Esportec.
Mm-hmm. Home, un senyor
premi. Que s'ho han currat molt.
I tant, i tant.
I després, pues, dues espatlles ibèriques, de moment.
Què dius?
Que tenim per part
dues espatlles ibèriques?
Sí, sí.
De Càrniques Masó.
A banda d'això, hi ha altres col·laboradors també que ofereixen, per exemple, el gimnàs CAS. No sé ben bé què oferirà, però pot ser que sigui una classe de prova o més gratuït. O...
Sí, sí, sí. Hi ha moltes empreses vinculades en el món de la salut, no? La clínica, per exemple, no? Moltes clíniques de fisioteràpia que fiquen vals de... Mm-hmm.
Sí. De recuperació, postcursa.
Sí, exacte.
Jo el necessitaré, els meus turmells.
I d'aquí al 26 d'agost, doncs, entenc que podrien caure alguns premis més, no? Que podeu acabar de concretar alguna col·laboració més.
Aquesta és la idea.
Sí.
Quan teniu previst tancar inscripcions? Quan s'arribi a la xifra, aquests 500?
Sí, estem vora les 200 inscripcions i falta un mes, vista.
O sigui, falta un mes.
I els inputs que ens arribaven de l'any passat era que tot es va accelerar a una setmana vista.
Sí.
O sigui... no estem a la meitat, però ja ens hi estem aproximant a la meitat.
Literalment, el corre, corre.
Correcte, sí, sí, sí. Corre, corre, corre que s'acaben.
Corre, corre.
Doncs no espereu última hora, no? I feu ara amb calma. I si només aneu per la botifarra, doncs feu-ho saber al quintet. I igual us enreden i doneu un cop de mà i ajudeu. Serà una festa molt agraïda. Tant la botifarrada com el DJ, com la música, serà a la plaça Jaume I, a l'acabar.
Tot muntat allà perquè la gent comenci, acabi i disfruti al mateix lloc. Tot està pensat per això. Al final, el que volem és que la gent aposti per aquests petits canvis que s'han proposat, que creiem que estaran ben encertats, perquè a 2 dies del pregó la gent ja té
el
xup-xup allà dintre.
Aquell
exacte.
Coquet, oi?
Sobretot la gent més jove, que a vegades són els que s'agafen més les vacances. Uh-huh. La setmana de festa major, la setmana prèvia, o mestres com jo, que estem... molt desocupats. I llavors...
Però no és el teu cas, ara.
No és el meu cas, ara
mateix.
Ara mateix no és el meu cas, però... Però jo crec que serà molt benvingut, també.
crec que és l'any que la cursa coincideix molt a prop de la Festa Major, tan tard, és a dir, tan a prop a les dades de la Festa Major, crec que mai havia estat, i això crec que serà un incentiu, sens dubte, perquè la gent vingui a córrer, i en format nocturn, que l'any passat va ser un èxit, perquè no fa tanta calor.
Exacte.
I les botigues també estan tancades, vull dir que convida més a córrer.
Totalment.
El recorregut serà el de Sant Fèlix, no?
El mateix. Es va intentar ampliar-lo per donar una miqueta més d'espai, perquè al final, clar, els carrers també són estrets i tants participants queden molt embotidits.
I clar, hi ha qui fa una volta, hi ha qui fa dues...
Exacte, hi ha l'organització aquesta de bifurcació, un cop s'ha sortit, d'aquí els col·laboradors amb els quals comptem de confiança, però es va intentar, però clar, la dinàmica, la logística, en quant a talls de carrer, amb la coordinació amb policia local, és de gran importància, i al final ho vam descartar i mantenir el recorregut del dia 30 de Sant Fèlix.
Una altra activitat destacada que ja heu llançat i que explicarem, però malauradament ha esgotat les existències, és la prèvia de la Festa Major, un sopar maridatge en col·laboració amb Xerigots. Clar, la proposta, l'activitat és molt xula.
És fantàstica.
Expliqueu-nos en què consisteix, tot i que ja no ens hi podem sumar. Va anar molt ràpid, això, que s'esgotés?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, sempre crida l'atenció, no? A part, Xerigots són fantàstics, tant ells a l'hora dels maridatges com d'explicar els formatges, com els formatges en si mateixos. És que són una bestiesa. I a mi que m'agrada el formatge, m'ho passo molt bé.
I tant, es disfruta.
Sí, sí. Ha anat molt ràpid, tota la venda, tot en general. La gent... Clar, també moltes persones ja comencen a estar de vacances. Ostres, doncs mira, fan això, va, som-hi.
I penseu que hi ha dues opcions, hi havia dues opcions, parlem en passat. Divendres 1 d'agost, diumenge 3 d'agost. Mm-hmm. Sold out.
Sold out.
Sí, en un espai emblemàtic, com és el claustre dels Trinitaris, hi ha aquesta combinació de visita al centre històric de Vilafranca per conèixer punts claus de la Festa Major, i després aquest sopar maridatge, 20 formatges i 5 vins. Clar,
sí, sí,
és molt temptador, la veritat.
Molt.
Crida molt l'atenció.
Sí.
I nosaltres contents que la gent aposti per les activitats que es fan per Vilafranca, pels vilafranquins, vilafranquines, gent de la comarca, perquè al cap i a la fi dona peu a que l'any que ve es continuï fent. Al final, Això és una herència que rebem d'antigues administracions. No desconec quan es va començar a fer, però sé que l'any passat va ser un èxit rotund, també.
Sí.
Per tant, la logística per nostre estat, extremadament fàcil. Extremadament fàcil.
Ja estàvem bastant,
sí.
No?
Sí.
Busquem dates, ens les proposen, demanem el tema de l'ubicació...
I
a recórrer el seu camí.
A banda d'això, els col·laboradors, quan veuen que és un èxit, l'any següent ja són ells mateixos a vegades que diuen... Ei,
que us venen a veure, no?
Sí, i en aquest sentit és molt més fàcil, també.
I tant.
Clar, perquè què passa amb activitats d'aquestes que un dia s'incorporen o un quintet els proposa? Quan tu les entomes, valores com a nova administració, si vols repetir, si vols fer una cosa diferent, hi ha aquest debat? Si funcionen, les agafeu sí o sí?
Al final, vaja, això ja és una opinió personal, que quan entomes un projecte com és l'administració de la Festa Major, s'ha de ser pràctic i s'ha de ser intel·ligent. Què vull dir? Primer has de valorar què funciona i què es pot millorar. El que funciona... no ho toquis. Si hi ha alguns petits apunts, doncs els millores. Però no tocar el que funciona, perquè ja hi ha hagut administracions prèvies que ja han fet la feina perquè això funcioni. No té sentit destrossar una feina ben feta, no? Quan són propostes noves, evidentment, sempre anirà en funció de la dinàmica pròpia de l'equip, no? De si pots apostar més o pots apostar menys. Fer una valoració, al final, quan prens aquestes decisions, han de ser el màxim objectives possibles, pensant en com ho rebrà el públic, dates, no? Perquè al final estem parlant que també hi ha vacances i no és el mateix muntar una activitat el 7 d'agost que muntar-la el 7 de maig. El 7 de maig és més fàcil que hi hagi afluència. El 7 d'agost, depèn del que muntes, té el seu risc, perquè molta gent estarà fora, no? Format logística, no? No muntar un festival, ara hem fet amb el Calima, però que ha estat a un mes i poc vista de la Festa Major i comporta molta feina, també. Clar, això si t'ho proposen a 2 setmanes de la Festa Major, dius...
Anem a mirar-nos-ho bé. Sí,
potser no, veient en vistes... No?
També ara amb els temps que corren és important el treball que es fa des de les xarxes socials, com s'anuncia, si surt als mitjans de comunicació locals, si surt... Crec que és important també aquest treball. Per sort, treballem amb la Fetxenda, que són super meravellosos i fan una feinada. Jo no la podria fer, segur.
No, no, ens ajuden una barbaritat.
I els a inputs, divulgar sí, la festa.
I els inputs que tenim a través de l'equip de comunicació propi de la Festa Major, dels mitjans de comunicació locals, això és bàsic perquè la festa s'entengui, es conegui i la gent participi. Vaja, ho entenem així. Sense aquest treball de comunicació, moltes de les coses quedarien extremadament descafeïnades.
Sí.
I d'aquí la importància de treballar conjuntament amb sinergies, doncs, per exemple, com ara estem fent aquí a la ràdio, amb entrevistes que se'ns fa a la tele, amb treball amb la Fetxenda, com deies ara, Clàudia, que fan una feinada durant l'any brutal, no?, que es desconeix en gran part i que és excel·lent.
Una figura clau, ja ho dèieu, és la dels col·laboradors. I justament ahir teníeu un petit acte de reconeixement de mecenes i patrocinadors que vau celebrar Vinzeum, que m'han dit que va anar molt bé, i he vist imatges, i teniu molts mecenes i patrocinadors, no us podeu queixar.
Estem contentíssims de l'acte d'ahir. De l'acte d'ahir. Estem molt contents perquè era la primera vegada que es feia a la Festa Major.
És una activitat que heu introduït, sí, vosaltres.
És nova. Un reconeixement a les grans empreses patrocinadores de la Festa Major d'enguany. En aquest any, per exemple, 14 mecenes. S'han augmentat el nombre de mecenes a la Festa Major.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Mm-hmm. S'ha fet una molt bona feina al darrere. Hem aconseguit
Heu fet?
Sí, sí, hem fet, sí, sí. A nivell de patrocinadors també s'ha augmentat. Hem arribat a la xifra dels 52 patrocinadors. Què vol dir això? Que ahir, amb aquest acte al Vingem, a la Terrassa, un lloc molt maco, la veritat, vam fer aquest acte proper amb els directors d'aquestes empreses o persones que estaven vinculades a la direcció, que venien en representació. Un acte proper d'agraïment. D'agraïment de veritat, no? Perquè a nosaltres se'ns agraeix molt la feina durant l'any d'estar allà organitzant la Festa Major, però ahir era un moment per agrair-los i a ells la confiança a fer aquest aport econòmic a la festa. Perquè sense aquest aport econòmic no s'entendria la festa com la coneixem ara.
Exacte, potser hauríem de canviar el format perquè tots sabem que cada vegada les coses són molt més complicades d'aconseguir, econòmicament parlant.
Quant costa la festa?
Totalment.
Sou el dels números, un dels dos?
Sí, els coneixem,
els
però...
Coneixeu?
És a dir, és que això no sé si es pot ser públic.
Això, sí, això s'explica cada
desconec.
Any, eh?
Sí.
El que és que jo tinc molt mala memòria.
Vale. Jo seré una miqueta precavido, perquè és que...
50...
De 50? 50.000 euros, ojalà.
No, jo diria 800.000 euros. 800.000 euros.
Té una xifra de molts mils d'euros. Molts mils, molts mils. I ahir, al Vingem, la representació de les empreses que hi havia estaven parlant de molts diners. Uh-huh. I és important que la gent ho sàpiga. És important que la gent li doni la importància necessària perquè gràcies a això moltes de les activitats es duen a terme.
Sí.
Vale? Evidentment, sense desmereixer, tota la persona que ve a comprar a padrinar un tro, que ve a comprar la samarreta i el programa, que és essencial també per la festa.
Tot suma.
Tot suma.
Sí, sí. I que tothom fa la seva aportació, per petita que sigui, i ja és molt important per nosaltres. Bé, al final, les famílies també ens han ajudat molt, comprant samarretes. Sabem que els programes els tenim tots encolomats. Però no com en Colomat, sinó que ho entomen amb il·lusió, perquè és la seva manera també de col·laborar amb la festa.
Totalment.
I qui més qui menys, per petit que sigui, una pulsera, doncs endavant, la pulsera.
Heu notat la inflació? Per exemple, sí. Hi ha molts sectors que han pujat els preus. El món de la pirotècnia, molts grups musicals també han hagut de pujar preus. Bueno, tot arreu, bàsicament.
Totalment. Al final, quan a nivells de pressupostos, quan els comencem a gestionar i també a veure quina una de les partides hi ha més increments a nivells d'IPC, es té en compte. Quina és la logística o el hàndicap que tenim? És que molts proveïdors pugen, però les aportacions, depèn de la feina, es mantenen igual. Per part de les empreses. Les empreses no diran, mira, et vaig posar 1.000 l'any passat, doncs 1.000 més a l'IPC et dono aquest any. No, jo et continuo ficant 1.000.
Em mantinc,
clar,
que ja és molt. Gràcies.
Clar, quina ha estat la nostra feina? La nostra feina ha estat d'anar a buscar les empreses, de sentar-nos, de reunir-nos, de negociar. És així.
Exacte, o sigui, que no tens per què saber-ne, tampoc.
És així, és que és així. O sigui, al final...
És una escola de vida, ser administrador.
Sí, t'ha d'agradar, t'ha d'agradar.
I és el més complicat?
Bueno, jo reconec... A mi m'agrada.
A tu t'agrada, perquè ja ets així.
A mi és una cosa que em costa més, per exemple.
Clar, jo reconec que m'agrada. I analitzar una miqueta l'empresa amb la que estàs i ja saber per on aniran.
Punts forts i febles.
Clar, i saber què pots oferir, què no. Després ells, moltes empreses et demanen moltes coses i has de frenar, de dir, ei... Un moment, que potser per aquest moment no toca, és un moment important, és un moment de pes. No? No, aquí no hi ha d'haver publicitat. Això passa.
Clar.
És una estirella fluixa per trobar aquella cohesió i aquell equilibri entre que l'empresa està còmoda amb l'aportació que fa i la visibilització que rep, més per nostra l'aportació i que no hipotequem la festa.
Us aneu en sortit perquè si disposeu de 14 mecenes i 52 patrocinadors, aquesta feina s'ha fet bé.
Sí, la veritat és que molt bona feina hem fet, sí.
Estem acabant. Dissabte sereu a mercat, hi haurà paradeta i es podrà venir a adquirir merchandising.
I tant. Doncs allà us esperen. A la cursa també, tenim allà el cartell a la porta.
Fantàstic.
Perquè no us pugueu escapar.
I tant,
allà els trobareu. I dimecres vinent, de nou, aquí a Ràdio Vilafranca. Adrià, Clàudia, moltes gràcies. Bona setmana.
A vosaltres, igualment.
Tot aquest espectacle esperant que riguis d'una vegada. No, no sóc feliç.